Jugar a ser creador del caos. S'adonar que enyorava fer volar estels, com quan era petit. Però pensant-hi bé, per què conformar-se amb els estels? Per què no fer volar satèl·lits, planetes, sistemes sencers? Potser una galàxia? Segur que seria un bon repte. La consciència de l'escriptor es va abocar sobre el cosmos de l'erós de decidir per on començaria. Sergi G. Osset, hipermetrònic, l'hiperbreu que va sorgir de l'espai profund.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Us imagineu què podria passar si Barcelona es convertís en una mena de parc temàtic només per estrangers, només per guiris? No costa gaire imaginar-s'ho, oi? Ja va cap aquí la cosa. Doncs l'escriptor barceloní Albert Franquesa ha anat un pas més enllà i ha ideat tota una història entorn a aquest plantejament, Barcelona Minority World. Avui el tindrem aquí al Quimèric per parlar d'aquesta novel·la, la primera que li publiquen, de la mà també del seu editor, el Ricard Millàs de Sven Jorgensen. A més, també parlarem d'altres qüestions literàries amb les recomanacions que ens porten des del Fantàstic pels Joves. Parlarem de la novel·la Erebos. I a la recta final del Quimèric recordarem un dels imperdibles del cinema, Alien. Ho farem de la mà de tot l'equip que fa possible el Quimèric, avui en antena amb l'Alfons Mallol, el Marc Garau, la Carme Ferrer i la Sarai Carrasco. També amb el Roger Benet a les vies de so. Comencem aquest programa que s'emet, com sempre, a Ràdio Sabadell, a diferents ràdios municipals a través de la xarxa i a través d'internet, de l'e-books del programa i també del portal web de Ràdio Sabadell. Comencem aquesta hora que dediquem sobretot a la literatura de gènere.
La recomanació del Quimèric.
Com us hem promès en començar el Quimèric, avui volem parlar d'un llibre que està escrit a casa i inspirat també a Barcelona, que és Barcelona Minority World.
És que a mi m'encanta aquesta música. Tinc ganes ja d'aixecar els braços i dir...
És que si hem de parlar de parcs temàtics, ho hem de fer bé.
Sí, sí, sí.
No pot ser aquí amb qualsevol música treta de l'atzar, perquè s'han de pensar bé les coses, i més pel missatge que transmet Barcelona Minority World.
Exacte, que és un món de diversió i entreteniment, Barcelona.
Bueno, la idea era aquesta, l'únic que després, com tota bona utopia, doncs no funciona, no? Bàsicament, la idea que planteja aquest llibre de l'Albert Franquesa que ha editat l'editorial Sven Jorgensen és que el centre de Barcelona s'ha convertit en un parc temàtic, com podíem deduir per la musiqueta. Llavors, la zona entre Plaça Catalunya, el barri gòtic, el Raval, la Ciutadella... Està tot tancat i has de pagar un alt preu d'entrada per entrar i hi ha tot d'actors representant les diferents costums, tradicions catalanes. Per exemple, vale. Gent que cobra per fer de casteller, gent que cobra per fer de pubilla...
Sí, aquest és el punt de ficció, perquè el concepte parc temàtic de Barcelona Centre més o menys el tenim.
Exactament així. Però clar, té detalls, per exemple, diu que s'estan fent unes obres al barri gòtic per fer-lo més gòtic, perquè era massa poc gòtic. Clar, això és interessant.
Sí, bueno, em sembla que tampoc és el primer cop que li passa això al barri gòtic, eh?
De fet, és un llibre que, ja et dic, la frontera entre la ciència-ficció i la realitat és molt, molt fina, però que... És una mica exagerar el que ja tenim, no? Una Barcelona on la zona de turistes és més cara, on viure allà és desorbitat, però, paradoxalment, la gent que treballa en aquesta zona és la que cobra millor. En un moment de crisi, em sona també, no?
Sí, sí,
un moment de crisi que la gent té sous, anava a dir de merda, però anem a ser més políticament correctes, sous
de
baixos, sous baixos i hi ha molt d'atur i tal, la gent que treballa a les minories, que li diuen en aquest parc temàtic, la gent que treballa són les minories, són els que cobren bé i tothom té enveja de la gent que treballa a les minories perquè diuen, ostres, si jo pogués ser actor de les minories i que guai, estaria cada dia de festa aquí fent de...
Home, potser no és mala feina,
fent
ara
de bastoner, no?
Sí, sí, bueno, això també pots apuntar segons quins coses polítiques per fer de bastoner cada dia, però bueno...
Que per cert, hi ha molts episodis del dia a dia d'avui en dia, d'aquesta setmana mateix, de la gent acampant al costat del Parlament, per exemple, que ja ho aventurava Barcelona Minority World. I dius, és espectacular, estic veient reflexada...
O sigui, també parlem d'un retrat de la... O sigui, de la Barcelona actual i de la Catalunya i la forma de fer dels catalans.
Exacte. I tot això ho sabem a través de la història del Víctor, que té 36 anys, és professor sense feina, està esperant que li donin una plaça de substitut, que viu amb el seu germà, que és policia, també, tu ja ho apuntaves, i separat, el pobre, llavors clar, s'acaba de separar i va viure amb el germà. I també coneixes el grup d'amics del Víctor, cada un té una situació laboral familiar diferent, o sigui, el que treballa a les minories, que es passa el dia lligant segons el punt de vista dels seus amics i vivint la vida i cobrant bé. Després hi ha el típic pare de família que la dona es vol separar d'ell i ell està allà amb la sensació de què faig amb la meva vida. I veus cada un, és un rol diferent per veure com viu la gent d'aquesta generació dels 30 i pico 40.
Sí, més retrat, sí. Aprofitant la ciència-ficció per queixar-nos de coses que ens passen avui en dia.
I per ser també tremendament realistes amb la generació aquesta, no? De la gent que s'ha quedat així entremitges arran de la crisi, no? Que poques esperances laborals, poc bagatge també laboral, poca experiència perquè no han tingut l'oportunitat, no? De sortir al mercat.
El concepte de generació perduda. O sigui, sí. Gent que ha crescut, s'ha educat i que no ha pogut exercir.
Però aquí la generació perduda doncs, té una edat. O sigui, normalment ens plantegen la generació perduda d'entre 18 i 30, i aquí estem parlant de 30 i pico 40. I és bastant interessant la visió. Per què la recomanem? Perquè és molt realista, tot i ser de ciència-ficció. Qualsevol persona que hagi trepitjat Barcelona crec que ja ho ha vist. Les problemàtiques socials que planteja també són de plena actualitat. Els moviments de protesta que també presenta, de la gent manifestant-se, acampant al costat del Parlament, gent gran, gent jove, gent de totes les edats mobilitzant-se per qüestions socials. Una mica la desesperança de les diferents generacions, des de la gent aquesta de 30-40 a la gent de 60 i pico 70, que també estan allà abandonats de la mà de Déu. Bé, és una mica, fa un quadre que dona gust de veure. I a més és un llibre que està molt ben escrit, és dinàmic, fa molt bones descripcions, els personatges són molt realistes, te'ls creus, i també veus que són personatges que segurament estan basats, inspirats en personatges reals.
Una pregunta sobre el turisme. És un turisme normal o és de borratxera? Han millorat aquí els turistes?
Oh, no creguis. Més o menys un turisme com el que tenim ara. I a més, es dona aquest model, representa, ens ho explica el Barcelona Minority World, a tota Europa. Per exemple, París també és un parc temàtic, Londres és un parc temàtic.
A Venècia actualment poc li falta.
Exacte, ja és així. Doncs és suportar una mica a l'extrem i cada un està potser especialitzat en cada cosa, no? Potser París més en l'època de Moulin Rouge i tot això, i Barcelona més en les tradicions catalanes més clàssiques. Tot això ho ha escrit l'Albert Franquesa, coneixem una mica qui és i tot això. És nascut el 74 a Barcelona, per tant podríem dir que és poc més gran que els seus personatges. Hem de recordar que aquest llibre el va començar a escriure amb tot el tema del moviment 15M.
Ja fa uns anys, això.
Ja fa uns quants anys que va començar a escriure'l i també inspirat per això, no? Per el moviment 15M, per tota la gent que va sortir al carrer i que va ocupar Plaça Catalunya, doncs ell es basa molt en això. Per tant, quan ho va escriure tenia l'edat de les persones que estava descrivint. Uh-huh. És llicenciat en Humanitats, és professor, també com el protagonista de Barcelona Minority World. En aquest cas, imparteix Història Contemporània i Literatura Secundària i a Batxillerat, fent substitucions com el seu personatge protagonista, com el Víctor.
Això m'han explicat que passa bastant amb la gent d'Humanitats.
Sí, lamentablement.
Sí.
Per sort, gràcies a així tenim bons escriptors catalans.
Sí, sí.
I clar,
sí.
Aquest temps impàs entre una feina i l'altra el pot dedicar a escriure. De fet, fa molts anys que escriu, tot i que aquesta és la primera novel·la que se li publica a través d'aquesta editorial petita, i ja té publicacions d'altres contes, podríem dir, arran de diferents premis literaris que ha guanyat o que ha estat finalista.
L'entrevista.
I per parlar precisament de Barcelona Minority World hem portat el seu autor, l'Albert Franquesa, i també el seu editor, el Ricard Millàs. Benvinguts al Quimèric a tots dos.
Gràcies.
Hola, gràcies.
Barcelona Minority World és la teva primera novel·la, Albert, tot i que ja escrivies des de feia molt de temps. Què és el que et va animar a fer el pas a escriure novel·la després d'escriure diferents relats?
Bé, era una obsessió. Era veure en què s'estava convertint la ciutat de Barcelona, no només aquests darrers anys, sinó ja des de principis de mil·lenni, no?
Mm. Has vist una evolució clara en això.
Sí, totes les profecies, no?, que eren anunciades pels pensadors, pels sociòlegs, no?, als anys 80, 90, amb les Olimpíades, amb el Fòrum, ja a partir del Fòrum i del segle XXI, ja, bueno, tot ha estat implementat de la manera que desgraciadament es veia venir, sí.
Abans ho comentàvem, llegint alguns fragments del llibre, pensem molt en el 15M, en els indignats, en què va influir això, si és que va influir d'alguna manera en el procés d'escriptura de la novel·la.
Sí, sí, totalment. D'alguna manera, la novel·la va sorgir del desencant que va suposar el final del 15M, no? Perquè tota aquella onada de politització que es va viure a Barcelona va ser per molta gent, jo inclòs, una cosa nova, una cosa que esperàvem i que es va donar, però que després amb el temps doncs, es va dissoldre. No?
Esperaves un altre desenllaç, potser?
Jo esperava que totes les qüestions que es proposaven arribessin més enllà, no només a la qüestió de les places i els barris, sinó als llocs de treball, la discussió més enllà doncs, a la plaça de la família, la gent, replantejar-nos d'alguna manera, més que la política de partits, com viure, no? Com viure plegats.
En el teu cas, comentes tota aquesta influència del moment en què vas escriure la novel·la. Podríem dir com a lectors que la línia que separa la realitat de la ficció és molt fina. Parlem de ciència-ficció perquè és com una utopia o una evolució del moment actual, però pràcticament és el moment actual. No sé amb quina intenció et vas asseure a escriure, si anaves a escriure gènere o anaves a escriure una novel·la, una mica una reflexió del moment actual...
Sí, la base era, està clar que era una base social, no? Que hi havia la idea de fer una novel·la social. De fet, volia també plasmar una mirada generacional. Replantejar doncs, que havia sigut la meva vida, sobretot dels 30 als 40 anys. I també doncs, afegia elements fantàstics per d'alguna manera visibilitzar aspectes de la pròpia novel·la o de la pròpia realitat que estan en allò invisible, no? que és tant a la literatura com a la vida, no? I em sembla que era molt més divertit. O sigui, no era només una qüestió d'un professor substitut que té uns amics, que la vida doncs, li va com li va, sinó agafar gèneres fantàstics que feien que el procés d'escriptura fos molt més estimulant.
Però que pel lector que no està habituat al gènere, suposo que és com una ajuda, no?, que s'introdueix a la història. No sé, Ricard, si tu com a editor també ho vas pensar, això, el fet de dir sense ficció, però que no està vetada només als amants del gènere.
No sé, jo quan ho vaig llegir vaig veure més que era una novel·la escrita en clau de narrativa totalment, en plan distòpic, però que és una distopia que al final, com comentaves, no saps ben bé, però és una cosa que és tan real i tan propera. Però bueno, al no ser tampoc del tot certa, hi ha una línia molt fina que la rebasa, pues, sí que es podia englobar dintre una mica de lo que són els gèneres també.
És molt real i, de fet, això és el que potser t'afecta més, no?, com a lector, de dir, ostres, sí, que això ja està passant, no?
Sí.
Potser
sí.
No d'aquesta manera o no tan exagerat, però ja està passant.
Sí, ja està passant totalment i no sé si anava a dir si el llibre encara es queda curt, però, bueno, amb coses més que han de passar i tal, però el bo de la idea és que el seu llibre a mi el que em va fer gràcia és que està escrit fa temps, però parla d'algú molt, molt, molt actual. Potser tu ja, com a autor, Albert, ja ho hauries veure vindre totes les coses que havien de vindre, que és una mica, també una mica diví, va ser, no? Però, bueno, també cal veure les reaccions de la gent i tot això per saber una miqueta el que estava passant i el que està passant ara. També.
Jo he de dir que el vaig llegir el mes d'agost, que encara no havia passat tot el fenomen 1 d'octubre, les eleccions, tot el que ha anat passant en aquests últims mesos. Suposo que és per això que comentes que s'ha quedat curt, perquè en 3 mesos ha passat més que potser en 2 anys, no?
Sí, jo crec que inclús dona per fer un Barcelona Minority World 2, en el qual podries tu agafar, Albert, els successos que van passar a partir de l'1 d'octubre i a partir d'allà, si vols, desenrotllar també, no sé.
Potser ho està pensant, no sé, Albert, tens en ment alguna continuació?
Home, sí, una segona part estaria bé. El que passa que és hauria d'anar més enllà del futur perquè la realitat no em plagiés. Sabeu què vol dir, no? Perquè dones un salt i llavors la realitat va més ràpid i et quedes curt.
Hauries de fer 50 anys després, no?
Clar, clar, clar.
Els fills del protagonista.
Exacte, exacte. Mirar més enllà.
La següent generació.
Sí.
El nom, per què?
Us en recordeu de Barcelona World?
Sí. Ja.
Vilaseca i Salou, no? Total, jo me'n recordo que quan vaig començar a pensar la novel·la estava tot el tema de Barcelona World en stand-by, que ara ha canviat el nom, però es farà, no? I, clar, era Barcelona World, el nom ja estava agafat, doncs volia introduir el concepte de minories, no? Mm. Com una minoria ètnica, la minoria catalana, així com nosaltres veiem els quechua o el veiem a qualsevol minoria en qüestió de minoria de poder respectar algú més gran, no? Doncs pensava, mira, faràs un parc temàtic que es dirà les minories, no?, de Barcelona, i el concepte de Barcelona Minority World en anglès per donar-li aquesta dimensió més internacional,
clar,
no?, d'un parc turístic que és convidat, tot el turisme internacional que és convidat perquè vingui a disfrutar de la ciutat que és Barcelona.
Però de moment aquesta última part que dius de la crida internacional que la gent vingui a Barcelona ja és així, i Barcelona és un dels punts turístics més potents del sud d'Europa, per tant només fa falta canviar-li el nom, no?
Sí.
Et preguntava pel nom. Hi ha una cançó de Brahms, no sé si la coneixeu o no, que es diu Aldea... Bé, van treure un disc i una cançó que porta el mateix nom, Aldea Global Thematic Park, en la que mostra la cultura catalana com una espècie en perill d'extinció en un parc temàtic. Et sona?
No sabia.
Escoltem un fragment.
I a prop d'un parc temàtic per l'oci universal, vulgeu nous sacrificis implícits al progrés. On hi ha plantes de flac i estàtues d'animals i vídeos de subjectes de pobres extingits. Hi havia nova atenció a la gàbia d'Issé, un home amb barretina que canta el meu amic.
És de l'any 2001, però segueix vigent.
Bé, és que ja fa temps que vinen l'espectacle, no? I el model urbanístic de Barcelona, tota la projecció internacional, fa de la ciutat això un lloc per un parc temàtic.
Més enllà de Barcelona, els personatges que tu mostres a la novel·la, abans ho comentaves, ens fan pensar que tenen alguna cosa d'autobiogràfica o... Vull dir, veus aquestes descripcions, no?, amb les vides de cada una de les persones, que recorda molt una mica la vida que portem la gent de la meva generació de 30 i tants. Està inspirat en el teu grup d'amics, persones que coneixes? Volies demostrar una mica el que està fent la crisi a la vida d'aquesta gent?
Sí, moltes de les coses del material és autobiogràfic. Després està barrejat, està manipulat, no? Però sí que volia explicar. Jo recordo que en un moment donat, jo tinc amics que... Els quatre amics, d'alguna manera, tenen un retrat real a la vida. I...
Li canviem els noms perquè no s'ofengui ningú.
Els canviem els noms i barregem una mica tot perquè ningú se senti identificat i menys tingut, no? Però sí, jo recordo un moment donat en què els quatre, en qüestió de tres mesos, en el 2012-11, en el moment crític de la crisi, que els quatre es van quedar a l'atur al mateix temps, gairebé.
Ostres.
I la novel·la explica una mica això, de l'escalada, de la caiguda, com un efecte dominó de la gent, no? I de com una es queda a l'atur, i després ve una altra, i una altra, i una altra, i com... Et trobes de repente una situació insòlita.
I com el que està més ben pagat és el que treballa al parc temàtic. No és per res, però jo conec companys, amics meus, que treballen a PortAventura i es guanyen molt millor la vida que jo. No sé si això també és... No sé si volies causar desassossec amb aquestes descripcions, però almenys personalment a mi me n'ha causat.
Sí,
perquè llegeixes això i veus una generació amb zero esperança de futur, perduda, el tema professional penjant d'un fil, i el tema personal ja ni diem, perquè ja ningú es planteja si et cases, no et cases, si tens fills, no tens fills, és aquell moment de...
Sí, i això que deien que quan més estudies i més llegeixes, pitjor a la vida t'anirà, no? En canvi, algú que ho suspenia tot a secundària, no, aquest ja està mirant com guanyar-se les garrofes, no? Sí, la novel·la té aquest punt de mala llet de veure qui fracassa i qui té èxit a la vida.
I de quina manera, no? I què vol dir fracassar, també?
Sí, exacte, sí.
Creus que la nostra generació dels 30 als 40 tenim motius per deprimir-nos?
Ostres. És que, a veure...
Jo no, no vull deprimir els oients,
jo
però...
Jo tampoc, però sí, ho hem parlat moltes vegades amb el Ricard, a altres presentacions, de que és una generació que íntimament se sent fracassada, sí. Per la seva poca participació, per exemple, en l'àmbit polític, social, no? Per ser una generació que ha acceptat, ha hagut d'acceptar i adaptar-se al que hi ha.
Aquesta primera novel·la ha vist la llum gràcies a l'editorial Sven Jorgensen. Com ha estat poder publicar amb una editorial amb què tens un contacte tan estret amb l'editor i que doncs, és una editorial petita i ara mateix ja sabem que les editorials petites, tot i les dificultats que ara en parlarem, és com una garantia de qualitat, no?, el que publiquen ara mateix, o almenys és la sensació que ens dona els lectors de gènere, que una editorial petita tria molt bé el que surt al mercat.
Sí, avui en dia ja és molt complicat publicar, no? Però publicar amb una editorial petita, jo crec que, a més amb la Sven Jorgensen, doncs tot és, no sé, és més intens. El procés, participes més del procés, amb l'editor tens una relació més personal, no? Jo les altres editorials no les conec i no ho sé, però jo ho he trobat molt positiu.
Aquí al programa, per exemple, els únics editors que han vingut són els d'editorials petites. Els altres ve l'autor i prou i l'editor no saps qui és, que no demana-li explicacions després, si no t'agrada la novel·la. Ricard, tu per d'editor també ets escriptor.
Sí, 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 sí.
Què et va fer dedicar-te o optar per ser editor? Si és una sensació de que feia falta una sèrie de novel·les que sortissin al mercat o un estil concret...
No, jo més que res era per algo personal, per muntar-me un negoci per compte pròpia. I aprofitant coneixements de disseny gràfic que tinc per impremta, vaig pensar, i com que també sóc molt fan de la literatura, vaig pensar que obrir-me un editorial podia ser positiu. I ha sigut positiu, i ho està sent, en el moment de... Saps? Veus més glòria que diners, però, saps? Vull dir, i com a escriptor també passa el mateix, sempre veus més cops d'esquenes que no liquidacions. Però és una motivació forta que fa que, tot i haver que els contres siguin molt més, potser destaquin més que els pros, al final ho vulguis fer, no? Com una mena de, una mica de, algo que surt de tu, una mica de necessitat. Llavors vaig pensar que em trobaria més còmode ficant-me en l'àmbit editorial perquè compaginava, així podia compaginar a part dels estudis, els coneixements i la creativitat gràfica i també els recursos literaris que tenia jo com a escriptor perquè em vaig treure també algun llibre meu de l'editorial i també com a editor, no? Perquè també és una prova de foc quan treus un llibre nou i no saps d'un autor que no és conegut o gaire
Clar.
Conegut, no saps ben bé com funcionarà el llibre.
Clar, encara que sigui bo, l'has de vendre, representa.
Exacte.
Has de fer que la gent
Exacte.
Tingui curiositat, no?, pel que estàs venent.
Exacte. Això és mateix els que els hi passa també ara a moltes editorials petitones que hi ha ara, que també estan sortint ara moltes, també hi ha altres que pleguen. Que també potser algunes, no totes, lluiten amb això, no? Amb el fet de treure gent que no és tan coneguda perquè la seva editorial serveixi a moda de trampolí perquè aquest autor pugui anar a un altre o si l'autor triomfa anant a la petita, doncs ja agafes aquest fitxatge i li vas traient ja més llibres perquè veus que funcionen. És una mica complicat el tema, però bueno, ja et dic que parteix d'una passió, d'una motivació i que això a vegades fa que sobrepassi per la motivació fa que sobrepassi el que siguin els guanys econòmics o la carrera laboral que tu vulguis agafar.
Portes un any i pic amb aquesta,
no,
amb aquest projecte una mica més.
Són 3 anys, així,
3 anys.
3 anys i poc, sí.
Ara has passat un moment així una mica baix i de dubte
sí.
t'estàs replantejant.
M'estic replantejant
el futur, no?
Sí, perquè en el cas de seguir... Clar, avui, a mi el que m'agradaria és guanyar-me ben bé la vida amb aquesta editorial, no que fos fins com ara, que és una mica... Com
de
una
més
mica,
a més.
De més a més, no?, per compaginar amb altres coses. Llavors has de treure un cert número de llibres a l'any, has de treballar amb distribuïdores i has de fer les coses una mica segons els cànons que estan habituades totes les editorials, no? Que el sistema sigui bo o no ja és una altra cosa, no? Perquè també a vegades les distribuïdores juguen amb que deixen massa poc marge de temps entre la novetat que han tret. Si aquest llibre en un poc temps no s'ha venut, també tornen molt. Mm. També estan sortint també distribuïdores algunes que allarguen aquest plaç, no? Perquè també han d'entendre que no tots els autors són... No, vull dir, no seria el mateix vendre llibres de Stephen King que vendre llibres d'un altre autor que és
Clar.
Més desconegut. Llavors no pots donar-li aquests timings, no li pots donar igual a tothom. Llavors jo crec que si neixen editorials petites, perquè també hi ha autors petits, també potser hauria d'haver la vertent més de distribuïdores que ampliïn una mica el que és el seu ventall de possibilitats per a editorials petites i...
Això és com el tema pendent, no? El poder arribar a les llibreries i poder arribar en condicions, no?
Jo crec que en poc temps, i ja he sentit alguna cosa, hi ha gent, inclús ficar al món editorial, que ha volgut muntar alguna distribuïdora. Penso que n'hi ha alguna ja que potser començarà a néixer en no gaire temps.
I... Si no, podem fer una crida, els oients del Quimèric Creatius. Voleu fer una distribuïdora?
Exacte.
I feu aquí.
Crec que...
Hi ha moltes editorials petites interessades,
sí,
eh?
Sí.
S'ha de tenir visió de negoci.
És un tema complex, no? I a vegades és un tema que per una persona sola que s'encarregui també de voler donar... de voler fer tots els serveis de l'editorial també és complicat, no?
Clar.
Però bueno...
Una feinada, no?
És una feinada, sí. Però bueno, jo aprofito, ja et dic, faig jo les portades, la maquetació, el disseny, inclús llibres que m'he escrit jo mateix. O sigui que ja només em feia falta tindre la llibreria. Però...
Llavors, amb llibres com Barcelona Minority Wall, te'l deus fer teu també, no? Si tot el procés ha passat per tu...
Sí, una miqueta. Evidentment, el llibre és de l'Albert. El llibre és de l'Albert. Jo simplement el que li he donat és una forma, li he donat una forma a tota la telepatia que li dic jo, perquè per mi un escriptor el que escriu és telepatia, perquè ell ho escriu en un mateix moment donat a una hora exacta, i tu ho pots llegir cap d'una estona o cap d'anys.
Al cap d'anys, sí, en aquest cas.
I estàs llegint exactament el mateix que ell ho estava pensant. Ho estava pensant i ho estava escrivint, no? Llavors... Bueno, excepte la tripa que és d'ell, la idea és d'ell, jo crec que no hagués fet mai se m'hagués ocorregut convertir Barcelona en un parc temàtic, tot i que he convertit Barcelona en un apocalipsi zombi amb altres publicacions meves, però en un parc temàtic mai. Llavors em va semblar molt, molt original també la proposta que em va presentar ell, l'Albert.
Està bé que fem servir el territori d'aquí com a punt d'interès,
sí.
No? Perquè al final estem farts de veure pel·lícules, de llegir llibres que passen als Estats Units o en algun lloc exòtic, perquè sembla que Catalunya no té prou glamour, no?
No, pot passar de tot a Catalunya, vull dir, ja...
No sé, Albert, si tu també opines
el
mateix.
Sí, estem acostumats a les sèries nord-americanes, les pel·lícules, que ens expliquin els pobles, l'Amèrica profunda. En canvi, aquí està mal vist que hi hagi una novel·la que es dediqui sistemàticament a explicar què és una ciutat i què és Barcelona, no? Bueno, sistemàticament, narrativament.
I... Clar, Barcelona també té molt més glamour que, no sé, Riells i Viabrea, per dir alguna cosa.
Això també. Sí. No? És veritat que és possible que el llibre parasiti la marca Barcelona. Sigui una antimarca Barcelona... que d'alguna manera també és vendible. És a dir, que jo també he prostituït Barcelona en un llibre com ho fa el turisme, no?
Jo el veig tan real que crec que no has prostituït res, però bé, suposo que també és la meva visió de Barcelona sense viure-hi, no? El Barcelona per temàtic, lloc on vas a fer oci i a divertir-te i a gastar-te molts diners, perquè al final tot és molt car, i una mica això. No us he preguntat a cap dels dos, perquè és una pregunta obligada. Sou amants del gènere fantàstic, de la ciència-ficció, o és una cosa que us heu anat trobant per circumstàncies, no? El que comentava l'Albert, comences a escriure, vols escriure sobre una problemàtica i l'única via que trobes és aquesta, o el fet de publicar autors petits acabi portant el gènere sense voler. Qui comença? Es van mirant.
Bueno, qui no? Qui no és directe o indirectament amant del gènere fantàstic i de ciència-ficció, no?
Em faries creus, Albert.
Sí? Bueno, sí. Ja, possible. Al cinema, doncs, vulguis o no, si t'agrada el cine, hi ha tota una vessant fantàstica, no?, que recorre tota la història del cinema, no? I a la literatura també ciència-ficció. Jo no sóc un lector compulsiu de gènere. A mi m'agrada una mica tot. Inclús no només llegeixo literatura, sinó també la filosofia, l'antropologia, i em faig el meu popurrí. Però sí, sembla que el gènere fantàstic i de ciència-ficció està més viu que mai, no?
Per sort.
Sí. Jo, a mi m'agraden, responent a la pregunta, a mi també m'agrada abarcar diverses coses per llegir, per alhora també d'escriure, poder construir llibres, tenir una miqueta de coneixements, perquè jo crec que si jo només hagués llegit gènere fantàstic des que vaig començar a llegir amb 6-7 anys o així que comences a llegir llibres, no sé, m'imagino haver llegit només Stephen King, Tolkien i tot això, Brandon Sanderson i tot
potser
això.
Potser faltaria una base narrativa, no? Literària?
Jo crec que em faltarien coses, em faltaria base narrativa, base literària, base de coneixements, i em faltarien un fotimer de coses. O m'hagués posat a escriure coses molt semblants. Jo a vegades, com a editor, ho endevines a vegades, la persona, quin és el autor preferit. A mi m'han passat un munt d'imitadors de Stephen King, que n'hi ha patades, n'hi ha molta gent que es nota que ha llegit Stephen King a saco i es nota que han llegit només ciència-ficció. I llavors ells volen fer el mateix, ells volen ser Stephen King 2 o Stephen King espanyol. Que està bé,
Home, que passa... si ho aconsegueixen, que em diguin com,
No,
que l'Stephen King es guanya molt bé la vida.
Sí, no, bueno, ja hi ha hagut un parell d'autors que els han dit així, L'Stephen King espanyol, el que passa que el nom només, perquè la pasta, evidentment, no. Però sí, perquè escriuen amb un, tenen un sistema d'escriure que s'assembla moltíssim, no? Mm. Hi ha gent que escriu ja directament des de Barcelona o des de Catalunya i et posa els escenaris que passa a Maine, que és on passa sempre les coses de Stephen King.
Sí, és veritat.
I tenen uns monstres molt semblants. Jo el que trobo que... Vale, està molt bé si vols ser Stephen King, però a mi sempre m'agrada més donar-li la volta a les coses i inventar. Inventar una mica coses noves, treure coses noves, gèneres... Si pots inventar un gènere o inventar-te tu alguna
cosa,
o una manera d'escriure o reunir, o escriure una cosa que contingui poesia, assaig i narrativa tot en una, per mi genial. Però bueno, això ja és coses meves personals.
Home, això seria una bomba.
Sí.
Ens encantaria poder-ho veure. No sé si algun dels dos té projectes ara que en breu ho puguem veure. Albert, després d'aquesta gira a Barcelona Minority World, la segona part o algun altre projecte que tinguis a mitges?
Bueno, tinc una espècie d'artefacte més... segueixo, abans deia que no, però li he agafat gust això del gènere fantàstic i segueixo amb una vena més de ciència-ficció de cyberpunk, no? Amb tota una sèrie de reflexions sobre el que és la biotecnologia, la genètica...
Ostres, t'apartes, d'aquí, del primer llibre.
Sí, inclús la qüestió de l'estat d'excepció, que en tots els relats parlen d'això, d'una situació d'estat d'excepció, amb la qual, no sé, també els ecos de la realitat d'alguna manera... sempre em persegueixen, no?
És normal, són molts inputs cada dia. I tu, Ricard?
Jo tinc un parell de llibres que estan, els estic presentant a editorials, amb el que últimament he rebut missatges així de que els estaven interessats per el que els explicava. Un tracte sobre bruixeria, passa al Pallars, també.
Oh, m'encanta. Perquè som a punt de partir d'allà.
Som mig d'allà, del Pallars, també. Tinc família allà i passo també temporades de l'any allà. I després tinc un altre que tracta sobre el que és l'espiritisme, el culturisme femení, els antidepressius i la música black metal. Tota la vegada.
Però tota l'hora.
Amb una novel·leta petitona.
Ostres!
Sí, bueno, parlo una mica...
Això serà una bomba també, quan arribi.
No sé, ojalà. Llavors aquestes dues novel·les estan amb editors que ells les estan llegint i m'han de dir el seu visto bueno. Són novel·les que una l'he acabat fa 2 anys i pico i l'altra fa 1 any. I ara estic fent una altra que ara està per acabar, que és de... Bueno, també m'agrada jugar molt amb els extrems, no? És d'una noia que estudiava per novícia, però ara fa webcams pornogràfiques. Llavors, en la novel·la va de... Jo faig salts en el temps i la novel·la va de per què aquesta transformació, no? Una mica.
M'ho puc imaginar. Bueno, tal com està el pati.
El que estic jugant és una mica amb la rebeldia, amb el sentiment de rebeldia, i també parlo una mica sobre la religió cristiana, també una mica. I llavors, tota aquesta... entre la religió i tot això, que aquesta noia protagonista al final s'acabi relevant d'una manera totalment contrària als estaments de l'Església, els estaments religiosos.
Entre un i altre tenim aquí una coctelera plena d'idees i de coses que poden donar per molt, Albert Franquesa, Ricard Millàs, gràcies per passar pel Quimèric i el pròxim cop que vingueu li donem aquesta coctelera i fem una festeta.
Vale, gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies per venir.
Gràcies.
Quimèric, el programa més escoltat a Mordor. El fantàstic pels joves.
Carme Ferrer, Sarai Carrasco, bona nit.
Bona nit.
Molt bona nit.
Avui porteu un altre totxo, portem unes quantes ratxes de llibres molt gruixuts. Es diu Erebos, de Úrsula Poznanski, i llegint així una mica el que és la sinopsi, de nou apareixen coses que costen d'explicar, no? Un objecte que apareix per allà, que passa de mans en mans i que no sabem molt bé què és. No sé si de nou també ens trobem en un cas d'aquests que no podem explicar gran cosa del llibre sense fer spoilers.
Com sempre, a nosaltres ens agrada portar llibres dels quals, per recomanar-los, no podem dir res sense que hi hagi cap mena de spoiler.
Va, doncs fins aquí la secció.
Veus, és que a nosaltres ens agrada això, pim-pam, anem ràpid. Però no, d'Erebos el que podem dir, i avui agafo jo l'embrancida a l'hora de recomanar, és que si entres a Erebos, ets un escollit, ets un privilegiat. I
bé,
I no tothom pot entrar a Erebos, però si ho fas, has de saber que només tens una vida, com a la realitat.
Ah, com a la vida, no?
Si mors a Erebos, s'ha acabat tot. I no pots parlar d'Erebos.
Sí, el Club de la Lucha, eh? No es pot parlar d'Erebos.
És una variant del Club de la Lucha, tot i que aquí, en lloc de fer lluites als carrers, ens fiquem en un ordinador i a la realitat virtual.
Per tant, Erebos és un entorn virtual creat del no-res.
Aquesta és la primera impressió, però quan arribes al final, i per això no direm gaire, te n'adones que del no-re tampoc no és.
Ciutat permutació.
No! Espero que no sigui ciutat permutació, perquè si no els joves no el deixarien a la meitat, eh?
No.
Ciutat permutació no sé què és, però...
És una pedra a la sabata, ciutat permutació. No
és un llibre, diguem, de polèmica.
Sí. Aquí veig que hi ha com una cosa interna.
Sí, aquí hi ha algo en el matrimonio que està
sense solver. És un dels llibres que vam llegir al Club de Lectura de Ciència-Ficció de la Vapor Badia i que al club som quasi 30 persones... El van acabar de llegir unes 7 i d'aquestes 7 només li va agradar a una persona. Per tant, el percentatge, es podeu fer la idea de...
No, a veure, jo us explico perquè avui porta la secció pràcticament la Sara i és perquè ella se l'ha acabat aquesta setmana. Era una lectura que tenia pendent des de que jo la vaig fer i que li vaig dir te l'has de llegir i per tant ella ho té més fresc, vale? Jo fa un any potser que el vaig llegir, tot i no sé el tipus de lectura que jo triaria. Em va enganxar. Jo el vaig comprar per regalar i no el vaig acabar regalant. O sigui, me'l vaig...
No te'l vas quedar.
Això és molt Homer Simpson, eh?
Doi fe.
Ets de les que llegeix els llibres abans de regalar-los.
No, t'explico. Jo no ho anava a fer. Perquè ho anava a regalar a una persona...
No cal que dissimulis, Carme.
No, és molt curiós, perquè jo anava a regalar a una persona que no és lectora. Ah. Vale? Però sí que és de jocs d'ordinador. I el que em feia una mica de demanda és el que tu has dit al principi, no? Si no és lectora i veus 500 pàgines, sí, dius, ostres, aquesta...
Que la portada regala... és cridanera, eh? Vull dir, això no li neguem.
Sí, sembla un llibre bastant gastat.
Sí, sembla vell, sembla trotinat, sembla que ha passat de mà en mà com a l'objecte del llibre i això em va cridar. Llavors el vaig dir, bueno, mira, li donaré... Un primer, no m'agrada, a més, em fa molta mania mirar-me els llibres abans. Jo, quan els regalo, els dic, bueno, si t'agrada, ja me'l deixaràs. Perquè em fa molta mania que
ja
sigui
usat
una altra persona qui l'hagi llegit, no? No el propietari original. Però vaig dir, mira, miraré el primer capítol a veure si realment això encaixa amb aquesta persona que li vull regalar, que té només 13 anys, que és poc lectora, i quan vegi que és tan gruixut no el voldrà, i ja està. Ja està, em vaig començar a enganxar, tot i no era la meva temàtica, el vaig acabar i dic, però saps què, que me'l quedo.
Ah, i li vas acabar regalant Ready Player One, no?
I ja, si de cas, si vol algun dia, doncs ja se'l deixaré, i Sarai, te l'has de llegir.
Sí, va començar, a mi no m'agraden els videojocs, però és que enganxa molt, i jo sí, ja me'l llegiré, total, que va passar, doncs això, un any, any i escaig, i havíem de tornar al Fantàstic pels Joves, i em diu... Pues ara ja sí que sí, te l'he. Vinga, va, li dono una oportunitat, perquè jo no crec que realment... Jo sóc exjugadora empedernida.
Ho estàs deixant, no?
Això no es pot deixar mai.
Ho estàs superant.
Això no ho pot deixar mai, però ara quan veig una consola marxo corrents, perquè si no agafo els comandaments i ja m'has vist. I vaig dir, va, no serà per tant. I vaig començar a llegir, i quan explica com el protagonista només, mentre està esperant perquè se li instal·li el joc, que és una miqueta lent, l'expectació que sent i el tamborilejar i el que no se carga, no s'habrà roto, no estarà defectuoso, i com entra el joc i com comença a explicar la història, dius, hòstia, dic, no entenc com s'ha enganxat tan ràpid el joc, perquè jo ho miro i no, però deixava de llegir perquè havia de fer qualsevol cosa i de seguida estava pensant, ostres, sí que estarà fent ara. I em vaig adonar, que és el que li vaig explicar a la Carme, dic, ostres, dic, és que el que enganxa realment d'Erebos és que estic enganxada com si estigués enganxada al videojoc.
Al joc.
I dic, i vull saber en tot moment què està passant en el joc, perquè clar, quan el protagonista surt d'Erebos, Erebos continua viu, perquè és un joc virtual, online...
Van passant coses...
Van passant coses, hi ha diversos jugadors, que a més ell sap que al seu institut hi ha més jugadors, evidentment, perquè ha vist córrer el DVD així per lo bajini. I llavors també ell es ratlla molt pensant en qui pot ser cada personatge que es troba a dins d'Erebos, qui serà dins de la vida real.
Però clar, estem parlant que si estàs 4 o 5 dies sense connectar-te, igual el teu personatge ha mort, no, ja?
Exactament.
I només tens una vida, per tant no pots tornar a jugar mai més.
D'aquí que...
A més, és un joc que no estàs connectat a internet, però et parla. Et parla, tu respons...
Et parla quan estàs pel carrer, per dir alguna
cosa? No. Tu quan jugues al joc, sembla que t'estigui llegint la ment.
No. Està viu.
Sí, el joc està viu. I llavors, el tema és el que diu la Sarai. No és que t'enganxi la trama, sinó que t'enganxa el propi joc.
Si estàs ja...
Tu ja l'estàs veient.
Si el mèrit de la Úrsula Poznanski és que t'enganxis a un joc que no has jugat mai.
Exacte.
Exactament. I el que no podràs jugar, perquè evidentment estàs dins d'un llibre i dius, ostres, jo vull aquest joc.
Dale tiempo. potser el fan, no?
Google ho farà, et farà un joc de llegir la ment. Ja el ritme que van...
Sí, el ritme que van no... Jo no ho descarto pas. Però és això. I com deia, sí que és veritat. De fet, un dels personatges... i això avanço una miqueta la història, mor perquè la seva mare la castiga 3 dies sense internet i llavors quan s'intenta reconnectar...
Assassina!
Doncs llavors el joc ja no es carrega, perquè el que té Erebos és que un cop tu mors a Erebos, el joc ja no es torna a obrir mai més. El pots desinstal·lar i tornar a instal·lar i no podràs tornar a jugar. Perquè a Erebos només tens una vida.
Déu-n'hi-do.
I l'autora, a més, el que dèiem, és una fanàtica de la mitologia i fa servir moltes dades, s'ha documentat molt bé, i a l'hora d'escollir el tipus de personatge que ets, ho casa tot molt bé amb els noms, amb tot.
Això té pinta, més aviat, que el joc també et diu quin personatge és, no el tries tu.
No, dona diferents éssers, diferents races o diferents espècies, com tu vulguis, no? I tu has de triar. A partir d'aquí, tu, l'única persona que sap el teu nom de la vida real
és el joc.
És el joc. I no ho podràs dir en cap moment a cap dels altres jugadors, igual que a la vida real no podràs dir quin és el teu nom dintre del joc.
Mm-hmm. És una mica Black Mirror, també.
Sí, sí. I pel que diuen, al final també serà una mica Black Mirror, no?
Sí.
Hi haurà alguna moraleja d'aquestes de què mala és la tecnologia, por Dios?
Bueno,
no, en aquest cas...
No?
És bastant blanc. O sigui,
sí.
Quan vam posar una edat, van dir que a partir dels 14...
I més que res per això, perquè és un totxo de 500 pàgines.
Que
però...
és molt ràpid, per això.
Té un bon ritme, sí. Una bona estructura...
Sí.
Capítols curts, capítols llargs...
Aquesta és la pega que jo li he trobat que venia pensant amb això. Els capítols són una miqueta massa llargs, perquè és això, quan tens son...
Clar, no pots anar a dormir perquè estàs aquí, que si no et perds l'Erebos i no pot ser.
Sí, és, o sigui, que després no puguis entrar en el llibre.
Però també té un sentit, perquè clar, només pots desconnectar d'Erebos quan Erebos et deixa. Si desconnectes sense que ell t'hagi donat permís, doncs això, et trobes que quan tornes o bé pots estar mort perquè has patit una batalla d'orcos o de vés a saber què, o perquè el missatger d'Erebos t'ha demanat qualsevol cosa, ha intentat parlar amb tu i tu estaves en el limbo, estaves...
No. L'única cosa que podem adelantar és que d'entrada a tots els jugadors els hi canvia el caràcter, perquè el joc és qui domina els seus ritmes de descans i de desconnexió, i per tant, inclús poden arribar a faltar coses importants com classes, entrenaments i històries a causa de jugar, perquè el joc no els hi permet deixar-ho en aquell moment, perquè han de fer una missió dins del joc. I després, que per recargar les piles, diguéssim, quan et queda molt poca vida, perquè tu estàs moribund perquè t'ha passat alguna cosa en alguna batalla, si vols tornar a tenir vida, hauràs de fer una missió a la vida real.
Mm.
i Erebo sabrà si l'has complert
o no.
I hi haurà càstig si no l'has complert.
I tant.
Si no compleixes, mors.
Home, el tema és interessant, però perquè més comenteu ja la compaginació de ser un bon tema amb una escriptura que entra bé, no?
Sí. És molt àgil, la veritat és que sí.
Sí. Molt recomanable.
Buscant crítiques hem vist que la nota mitjana d'aquest llibre així a internet és de 7,5 sobre 10. En el club de lectura, quan l'heu fet llegint als joves, quina és la resposta que us heu trobat?
Bueno, és un llibre que ja d'entrada jo crec que enganxa sobretot a la gent que ja té a veure amb jocs d'ordinador, foros de jocs i tal. Però a noies no jugadores, trobo que pel tipus de personatge que descriu i com també enganxa, a noies que no juguin aquest tipus de joc.
Sí, perquè el personatge femení que surt a la novel·la és molt potent i realment és molt, molt resolutiu.
No és la típica fleuma que trobem a algunes sagues com Los Juegos del Hambre, per dir alguna cosa.
No. Per anar.
Això ens agrada poder dir que hi hagi personatges que siguin una mica...
Sí, l'Emily mola.
De fet, sort de l'Emily.
Sí, sort de l'Emily.
No. Ja està aquí com saler.
Doncs com que no podem dir res més, acabem aquí la secció. Sé d'alguns oients que ja s'estaran comprant el llibre ara abans d'acabar, perquè ja ens ho diuen, que llegeixen, per exemple, tenim alguns oients que ja estan llegint Relojes de Hueso, jo mateixa m'hi he anat enganxant a través de les diferents referències, i val la pena, Val la pena llegir-los. Doncs bé, Carme Ferrer, Sarai Carrasco, moltes gràcies per passar un dia més pel Quimèric.
Un plaer.
Bona nit.
Bona nit.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric, els imperdibles del cinema.
El Quimèric ens agrada abordar clàssics del gènere i avui en portem un que segurament la gent de la nostra generació també haurà vist. Ara sembla que m'estic repetint perquè les últimes setmanes has portat títols molt, molt claus, Marc Guerau?
Sí, aquesta temporada toca anys 70-80...
Però clar, són imperdibles, és el nom de la secció.
S'han de veure.
Avui has triat Alien.
Sí, pel·lícula de terror, ja deixem la comèdia per anar al terror, de l'any 1979, així que ara ja no la recomano per criatures, tot i que jo, per donar mal exemple, les vaig veure totes de petit, perquè recordo que la tercera pel·lícula és de l'any 92... i vaig anar a l'estrena al cinema a veure, o sigui, imagineu.
Vam quedar la setmana anterior que va venir el Marc, que el seu pare també era un fric i el va instruir com a tal, i li ha sortit bé, la llavor ha florit, i aquí estem,
bueno,
parlant
de cinema. I amb aquesta pel·lícula, encara una anècdota més friqui, la meva primera patada dins la panxa de la meva mare va ser mentre es veien aquesta pel·lícula.
Oh, que maco! La teva mare es deuen recordar molt, no?
Bueno, sempre he dit, des d'aquella pel·lícula no he anat mai més a veure pel·lis de por al cinema.
Perquè la vas espantar, no? I vas fer un buf.
O la pel·lícula.
Està mirant Alien i que se't mou algú per dins.
Mm. Exacte, imagina la reacció, potser...
Ja en parlàvem molt del Saló del Cine, no? Que a alguns ja els agradaria, no?
Sí.
Alien, de l'any 79. Mira que la gent de la nostra edat els hem vist, potser després, a la tele s'ha posat molt.
Sí, les han fet molt.
Va marcar un abans i un després.
Sí, és una gran pel·lícula de terror, perquè al final juga amb fer-te tu sentir tensió tota la pel·lícula i passar por, però entre l'escenari, que és un personatge més, i el monstre, sense veure gairebé res en tota la pel·lícula.
Fins al final no el veus clar.
Per això, que és la gràcia, aconsegueix crear tot aquest ambient només amb la teva imaginació.
Clar, després de les altres pel·lícules sí que veiem l'Alien tal com és i ens hi recreem, amb els seus detalls.
Sí, però és que clar, després d'aquesta pel·lícula totes ja el terror el van deixar a una banda, ja va ser més una mica més d'acció.
Una curiositat que puc dir com a estudiant de comunicació audiovisual que vaig ser en el seu moment, el nostre professor de cinema van dir que van comprar la idea d'Alien perquè el seu creador va dir Tiburón en el espacio.
Sí, més o menys.
Ho va vendre així i com que Tiburón havia tingut tant d'èxit, doncs...
És la idea que van vendre a l'estudi, tot i que l'inici era la idea inicial era una pel·lícula de baix pressupost, per això.
Clar.
Sort que va canviar...
Havien de vendre-la d'una altra manera per aconseguir la pasta.
Sí, bueno, la pasta gràcies al director, que no era la primera opció, però quan va arribar i va veure l'argument va dir, home, fotem-hi més pasta i fem-ho bé.
Director. Es parla'ns del seu director.
Director és Ridley Scott, ja el coneixem.
Famosillo, diu. No sé quan famós era el 79.
No gaire. Havia fet una pel·lícula que li va donar molta pasta a l'estudi, llavors al final van apostar per ell com a tercera instància, que va reclamar més pasta per fer la pel·lícula, la va aconseguir, i arrel d'això sí que va tenir èxit. Ja va fer Blade Runner, la infravalorada Legend, que potser l'haurem de portar aquí un dia, i també és molt conegut per Gladiator.
Oh, Gladiator.
Però
Gladiator no entra dins del gènere.
No, però en podem parlar igualment, no? Podem posar-nos nostàlgics, no?, una mica, o què?
Novel·la històrica.
Massa, no? Home, el que està clar, pel que has dit, és un director que acumula grans títols, que la gent recorda,
sí,
i que s'han convertit, doncs, en referents de molta gent, siguin de gènere o no. Ara, Gladiator, doncs, mira,
sí,
no és de gènere.
Sí, tot i que, com ha dit l'Alfons, sí que és veritat que a partir de Gladiator el nivell ha baixat una mica.
Jo he sentit una dita que diuen que el Ridley Scott és el que fa les pel·lícules dolentes de la família Scott.
Ara és l'únic de la família Scott,
sí,
que fa pel·lícules.
Sí, per desgràcia, sí. Però clar, és que anem a veure, els seus germans, pel que tinc entès, tenen un nivell altíssim.
Bueno, el seu germà és pel·lis d'acció, el recordo per la de Marea Roja, per exemple,
Roja.
I també una que es diu Déjà Vu, que aquesta sí que és de gènere, que està molt bé.
Bergam 1, 2, 3, era seva o...?
Que això ja és anterior, això ja no arribo tant, no diria que no, perquè és anterior.
N'hi havia una per la seva.
Batalla de friquis. A veure qui sap més de la família Scott. Jo n'hi entro, ja no. Molt bé, i actors també, parlàvem fa un parell de setmanes que hi havia l'actriu, sobretot, no? Que va començar allà com algú desconegut.
Sí, Weaver, sí, era una desconeguda, sí, havia estat actuant a Broadway en alguna obra així amb renom, però no va ser fins a aquesta pel·lícula que es va fer famosa. I la gràcia de la pel·lícula és que van decidir, com a reclam publicitari, donar-li el paper principal a una dona, que en l'època totes les pel·lis de ciència-ficció estaven protagonitzades per home.
I després d'això, doncs, arriba Gravity, no?
Sí.
I aquestes escenes...
Però aquestes són aquesta és una mica oblidable.
Sí, però refereixo que, clar, també veuen d'aquest referent.
Més modernment, la Wonder Woman, que estaven venint, per fi una superheroïna, per fi una dona forta al cinema, i aquesta què,
Poder no li duraria ni un assalt, a la Teniente Ripley.
No, era fantàstica aquella dona.
Sí, sí.
Doncs ja tenim una pel·lícula que podíem fer així per algun Nadal d'aquests, no?
Sí.
Wonder Woman versus Ripley.
Això, l'activitat, ja... Una altra forma de veure.
És més, jo la proposo pel bé retina, perquè jo crec que per l'any que ve podria estar molt bé.
Aquestes pel·lícules així tan conegudes, veure-les en un festival ha de ser una cosa fantàstic, crec, l'ambient i això.
Home, jo veure-la en cinema. Ja et dic, jo l'he pogut tornar a veure al cinema i és que no hi ha res com veure-les en pantalla gran, totes aquestes.
La de l'any 79 és la primera del que ha estat una saga, que fins i tot fa poc, l'any passat o fa dos, va sortir una nova entrega.
Sí, l'any passat. O sigui, diguem que hi ha la tetralogia original, que és tota la saga d'Alien amb la Teniente Ripley, i ara, últimament, el Ridley Scott li va dir, ostres, anem a fer en teoria volia parlar dels orígens d'Alien, i va fer Prometheus, que... A veure, és una... A mi em va agradar.
A mi em va agradar,
però te la venen com a... És una pel·li, l'origen d'Alien, no surten
no
aliens.
No surt
Alien. Amb la qual és, ostres...
I és lenta. O sigui, surt clar, com a,
dibuix,
com a cosa d'imatge està molt bé, però com a si esperes alguna cosa d'argument o alguna cosa de nostàlgia d'Alien, no,
això,
no està.
I llavors va dir, ostres, doncs ara fem la continuació, Alien Covenant, i aquí traiem aliens a Mansalva, però segueixen sense explicar-te els orígens encara, o sigui,
sí,
està tot així en stand-by.
La primera, la Prometheus, encara no entenc el principi. Algú falta que me l'expliqui, perquè hi ha una incongruència brutal. No vull dir-ho per fer spoilers, però tampoc...
Potser d'aquí 15 pel·lícules t'ho explicaran.
Exacte, sí. Jo crec que depèn de la pasta que necessiti o de que vulguin els fans. Ara, en teoria, li queda una tercera per fer, així que ja veurem què passa.
De quin estil serà la tercera o encara no se sap?
Pues no sé, a veure si fa escolta als fans i o fa un mix de la 1 i de la 2, no ho sabrem fins que decideixi rodar-la.
Dedueixo que si has portat la primera és perquè et quedes amb la primera, no?, tota aquesta saga, o simplement pel fet de ser inicia tot.
Ara mateix, com a pel·li de terror, és la millor. I després, clar, podríem parlar de la seqüela, que és una molt bona pel·lícula d'acció, però clar, no deixa ser ara ja una pel·lícula d'acció.
Parlem d'Alien, com a pel·li de terror, però també té un component fort de ciència-ficció.
Sí.
Aquí trobem un gran exemple de la mescla entre dos gèneres del fantàstic, que és el terror i la ciència-ficció.
Sí, que també ha donat bons resultats quan han intentat fer bones pel·lícules.
Potser també ha perdut el gènere, el punt de terror, perquè l'acció ven més que el terror, no?
i l'efecte sorpresa, jo crec, clar, ja no poden jugar amb, ostres, fem una pel·li de terror i més amb els dies que corren ara i que el bitxo no surti fins a... que queden 10 minuts de pel·lícula, clar, això ara mateix és impensable, la gent jove no ho aguantaria.
Això passa en moltes pel·lícules dels 70, de terror.
Clar, no sé ara amb qui ho parlava, que ho deien ara, que, o amb vosaltres, crec, de sèries, que deien, és que ara el que han de fer... Ah, el Club de Lectura, exacte. Mm-hmm. Ens ho explicava el Xavi Miralles, que deia, és que ara al cinema et foten el...
L'AM, no?
Sí, el motiu de la pel·lícula te'l deixen ja quasi clar des del minut 5 per crear-te les ganes. En canvi, abans pues, no passava. Crec que s'ho podien permetre. També és veritat que el ritme de les pel·lícules ha anat canviant amb el temps, eh? I s'ha anat accelerant.
Com el ritme de la vida en general. O com a filosofar de barata.
Mr. Wonderful.
Sí.
I si parlem de l'evolució d'Alien... tu què diries a les persones que han vist les altres pel·lícules i no han vist l'original, la primera?
Que són heretges.
Bueno, realment...
Que, clar, sempre que faig aquesta pregunta, la conclusió és que la gent és heretja, però potser són molt joves.
Bueno,
potser són heretges joves.
Vull dir, la primera es pot veure, encara que hagin vist les següents. Vull dir, sí que és la que crea el fil de totes les altres, però com es podria veure independentment, suposo, pel fet de ser la primera.
I es perdria la màgia o no?
Jo crec que no.
No, en Vendis hi ha l'Alien, vull dir.
No, perquè és el que et dic, veurien una pel·lícula totalment diferent a el que estan acostumats, perquè és, sí que és l'evolució que ha fet d'aquesta a les següents, amb la qual seria com una retro, una involució, potser.
Jo conec gent jove que l'ha vista i la troba com a mínim curiosa, però home, també té aquest, o sigui, l'angoixa i el patiment i allò de ai, què passa, ai, què passa. O sigui, l'escena dels túnels que van obrint i tancant, aquella és...
Amb el radar.
És
jo la vaig veure
fantàstica
de petita a la tele i la recordo amb molta angoixa, i, però clar, com que sóc una mica massoca em va agradar. I la recordo amb molt d'afecte, però clar, tampoc l'he revisionat. Per tant, tampoc sé com pensaria
ja,
ara.
Ja trigues, eh?
Ara, quan acabem de gravar el Quimèric, me'n vaig a casa a buscar-la, que segur que és fàcil de trobar. Doncs hem parlat aquest nou imperdible del cinema, amb aquest nou clàssic Alien de l'any 79... La setmana que ve, a veure quin clàssic el pròxim cop que vinguis, quins clàssics abordem.
Encara m'ho estic rumiant, a veure quin
toca. Potser quan passem pel Saló del Cine ens dona alguna idea, no?
A veure, sí, a veure si alguna xerrada m'inspira.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, que hem centrat sobretot en la literatura, parlant de Barcelona Minority Wall amb el seu escriptor Albert Franquesa i amb el seu editor Ricard Millàs. També us hem recomanat Erebos, en la secció del Fantàstic pels joves, i hem recordat un dels imperdibles del cinema, Alien. Tornem la setmana que ve amb més continguts, concretament un Quimèric especial, Saló del Cinema i les sèries. No us el perdeu. Adéu-siau. Adéu-siau.